A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Molta gent ha passat dissabte a l'Espai Cultural per Estanfli a les 6 de la tarda per assistir, com els comentàvem, a la presentació de la Fàbrica d'Il·lusions, Jove de Sitges, i a la conferència del president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach. El president del Parlament, que abans havia assistit a l'Ajuntament, petit acte protocolari per signar en el llibre de la institució i per conversar una miqueta amb les autoritats que el dissabte a la tarda eren a punt per rebre'l. En aquest cas, que nosaltres haguéssim pogut veure l'alcalde de Sitges, Jordi Baiget, o regidor de Festa, Rafael Roig, o regidor de Cultura, Gavi Serrano, eren presents, entre altres, i que també es van desplaçar conjuntament amb el president del Parlament a l'Espai Cultural Pere Stanfli. Com que si no tindrem temps per escoltar-ho tot, anem ja per feina. Les paraules inicials de l'acte a càrrec del president de la Jove de Sitges, Santi Terraza, i de l'alcalde de Sitges, Jordi Baiget.
Senyor president del Parlament, senyor alcalde de Sitges, senyors autoritats, amics i amigues, membres de la Colla Jove de Castellers de Sitges, benvinguts a aquest acte, que és la cloenda del 15è aniversari de la colla que hem anat celebrant al llarg de tota la temporada. Un programa d'actes que va començar el mes d'abril, el moment que començaven la temporada, que començaven les actuacions, i que finalitza avui. En el disseny del programa d'actes commemoratius del 15è aniversari de la colla ja vam remarcar al principi que hi havia una sèrie d'actes molt significatius, els quals doncs, hi volíem incidir d'una manera especial. Un va ser l'exposició que entre Festa Major i Santa Tecla es va poder veure al Mercat Vell, un altre va ser el sopar amb tota la gent que ha passat al llarg de la colla en aquests 15 anys que vam celebrar el Prado el passat 6 de setembre, i les dues iniciatives finals són les que es concentren avui en aquest acte. D'una banda, la presentació del llibre dels 15 anys d'història de la colla, dels primers 15 anys de trajectòria de la colla, i d'una altra banda doncs, una cloenda de caràcter institucional més al nivell amb la presència del president del Parlament de Catalunya, que a més, com sabeu, és un prou coneixedor de la realitat castellera, atès que havia estat un membre actiu dels Xiquets de Reus, colla de la qual havia estat en cap de colla com president. Si em permeteu, abans de passar la paraula al senyor alcalde i al senyor president, us en faré 5 cèntims del que és el llibre que hem preparat, que recull aquests primers 15 anys de la colla. L'ha preparat el Jordi Dòlera i un servidor, el Jordi que el tenim aquí assegut a primera fila, i és una trajectòria, és una descripció dels 15 anys de la colla feta des de dins, és a dir, amb una voluntat doncs, de donar a conèixer a la gent de la colla, però també al conjunt del poble, els moments més importants, els objectius, les il·lusions, les passions, les decepcions i tot allò que es cou al darrere de la colla, en aquest cas de la nostra colla, i que ens ha permès doncs, arribar en un punt que en el qual, doncs, com ja hem manifestat en altres ocasions, ens sentim prou satisfets, i no només això, sinó fins i tot orgullosos d'haver assolit el que hem assolit. Ja no només pels resultats, dels quals doncs, algun, com ja sabeu, són prou significatius, sinó pel simple fet de que avui encara estiguem aquí, després del primer assaig que vam fer el primer dissabte de setembre aquí al davant, a la nostra seu, al Palau del Rei Moro, primer assaig de setembre del 1992, doncs n'ha passat molt de temps i hem aconseguit mantenir una colla i a més no només mantenir-la, sinó projectar-la amb totes les possibilitats que li permetia el món casteller actual i la realitat sociocultural de Sitges. En aquest llibre doncs, en descrivim algunes coses, moltes de les quals ja coneixeu, i algunes altres fins i tot doncs, que potser la coneixien només algunes petites persones, alguna de les persones doncs, que havien assumit algunes responsabilitats de la colla. Alhora també, en tant que ens sentim hereus de la tradició castellera de Sitges, per tant dels castellers de Sitges, de la colla que hi va haver entre el 1971 i el 1987, i alhora de totes les actuacions castelleres que es van fer a Sitges doncs, des del 1884 fins a l'aparició dels castellers de Sitges, també hem elaborat un capítol dels nostres predecessors, és a dir, des de les primeres actuacions dels Xiquets de Valls a la plaça de l'Ajuntament doncs ja fa més d'un segle, fins a la brillant trajectòria que van tenir els castellers de Sitges durant els 16 anys de trajectòria. Confio que us agradi, l'hem fet amb moltíssima il·lusió, els esforços la veritat és que han valgut la pena perquè ens sentim molt satisfets, tant el Jordi i jo, del resultat, i això doncs, és un fet que queda per a la història. Simplement entenem que això és la primera part de la colla perquè n'estic convençut que al llarg de propers anys doncs, en podrem escriure nous capítols i esperem que, si més no, doncs, tan exitosos com aquests primers 15. Per tant, ara cedeixo la paraula al senyor alcalde de Sitges.
Moltes gràcies a ti, president del Parlament. Bé, avui jo tinc que agrair profundament, a més, que el president del Parlament estigui aquí amb nosaltres, donant suport a aquesta colla i, com diu aquí, el sentiment d'un poble. La veritat és que el que ell avui aquí ajudi a concloure aquest any de festa, de celebració d'aquests 15 anys, jo crec doncs, que els li hem d'agrair. I també hem de fer un agraïment i una felicitació a la colla per aquest llibre, però per aquest any que ens hem passat, que hi ha hagut moments doncs, emotius, moments de trobada importants i que fan possible que continuï aquesta colla amb l'empenta que sempre ha tingut. Ara estava mirant, quan l'any 92 es va posar en marxa i era el regidor de Cultura, i han passat 15 anys i en aquest moment doncs, podem tenir la satisfacció de que celebrem aquests 15 anys, que a més s'han fet fites importantíssimes, però sobretot el més important és que quan estàs amb ells notes que hi ha un sentiment, i el sentiment és que estimen els castells i estimen Sitges, i això és el millor que els podem doncs, tindre en el nostre poble. Només felicitar-te a tu i a tota la colla per aquests 15 anys i sobretot per aquests actes, i esperar doncs, que molt aviat podem celebrar 15 més. Moltes gràcies.
Ha començat Santi Terraza, el president de la Jove de Sitges, en la seva intervenció, fent un esbós ràpid del llibre escrit amb Jordi Doler, i després han pogut escoltar l'alcalde de Sitges, Jordi Baiget, felicitant de nou la colla amb motiu del seu 15è aniversari. Temps, però, per escoltar la conferència del president del Parlament amb, diguem-ne, amb molt de contingut relacionat amb aspectes molt diversos del món casteller, des del fet casteller en si, des de la incorporació de les dones en els darrers anys, des de l'eclosió de moltes colles castelleres, des del moment de salut del món casteller, fins a quin punt ara els castells són quelcom més una demostració de força, sinó també de tècnica, fins a quin punt les colles més petites han establert una nova cultura castellera d'ajudar-se unes a les altres, i això, de fet, ha propiciat també un canvi molt important en el món casteller. En fi, tot un seguit de qüestions que ens semblen prou interessants perquè vostès les puguin escoltar. La conferència del president del Parlament, Ernest Benach, va durar aproximadament uns 42 minuts, però ens sembla, com els dèiem, que tant segueixin el món casteller com no, el resultarà d'interès el que escoltaran a partir d'ara.
Doncs bona tarda, i en primer lloc agrair la invitació per compartir aquesta estona en aquesta magnífica ciutat, i sobretot per un motiu com és la celebració d'aquests 15 anys de la Colla Jove dels Castellers de Sitges, i també per la presentació d'aquest llibre, i en fi, per poder fer unes quantes reflexions en veu alta, algunes de les quals m'hauran sentit, d'altres potser no tant, però que em fa l'efecte que en aquests moments el món casteller i el país, tal com estem vivint, el que està passant tot plegat, poden ser, no sé si interessants, però sí com a mínim per fer pensar, que de vegades també es tracta d'això. Començo. Si a un casteller se li pregunta què són els castells, n'hi haurà molts, almenys jo diria això, que respondrien que són emoció, i que a més són una part indestriable de l'ànima de la nació catalana. I aquesta és una de les coses que he dit i he repetit, per tant algú potser m'ho ha sentit, i penso que no està de més repetir-ho, perquè aquesta expressió té, aquesta idea té una força increïble, i a més me la crec, ja va, fins on va més enllà de la fe, no? Els castells són sentiments. Els castells són sentiments personals i nacionals, però els castells són sentiments. Els castells són emoció, els castells fan país, els castells són poble, i aquest és un valor que no podem menys tenir i que hem de valorar en tota la seva mesura. Ho han de fer vostès, els membres de les colles, i també ho han de fer les institucions catalanes. Reivindicar el valor i el significat del món casteller és una excel·lent manera de fer cultura i de fer país. Jo vinc pels 15 anys de la Colla Jove dels Castellers de Sitges, però penso que també és important situar-nos en el context. Sitges és una ciutat molt rica des del punt de vista cultural, amb moltes tradicions en diversos àmbits, i Sitges no és una ciutat que sigui estranya al fet casteller. D'alguna manera els castellers de Sitges, el precedent, doncs, tenen un paper important en la història del món casteller, fins i tot, no? Comencen l'any 70, com vostès saben, a partir del concurs de l'any 70, el Ricard Baqués, que és el seu cap de colla, juga un paper especial, i 10 mesos després del concurs, el 27 de juliol del 31, es comencen els assajos. És curiós perquè moltes colles han nascut sempre després de, com un part, després de grans esdeveniments. El 4 de 9 forra de la colla Vella Baix l'any 81 provoca, al cap d'uns mesos i d'uns pocs anys, el naixement de diverses colles castelleres, no? Concursos han provocat naixement de colles al cap del temps, també, Vull dir que, d'alguna manera, aquest és un factor comú a diverses colles que potser algú hauria d'analitzar bastant més a fons, no? Bé, els inicis dels castells de Sitges són com totes les colles, poca gent, després poc a poc es van incrementant el nombre de components i això hi ha un moment que despunta i per tant les coses comencen a funcionar. Per tant, castells a la plaça, la gent s'implica, en fi, d'alguna manera es comença a sentir el poble com la seva colla castellera. Això és en una època molt determinada també de recuperació del que és la cultura tradicional del país, i a més, els castellers de Sitges en aquell moment formen part d'aquella generació de noves colles castelleres que no són ni les històriques i tradicionals de sempre, ni les que són més noves després, que neixen justament a partir de la dècada dels 80, no? I aquesta dècada, dels 70, recordo que hi havia diverses colles, els castellers de Ribes, els castellers de Montmeló, els Vall de Cornudella, colles que després també algunes de les quals van desaparèixer i que per tant tenen un paper a jugar en un moment determinat d'enllaçar una època amb una altra època dels castells, i per tant el paper que s'hi juga no és, en fi, s'ha de tenir en compte i s'ha de valorar amb una perspectiva històrica. Per això he volgut fer aquesta referència que em fa l'efecte que és important. La colla, com vostès saben, després per motius diversos que no venen a casa desapareix, però l'esperit, la llavor, no desapareix. L'any 93 la colla jove reprèn la tradició castellera de la ciutat i d'alguna manera m'atreveixo a dir que fa seva l'herència d'aquella primera colla, aquell precedent casteller que la ciutat havia tingut. A partir d'aquí vostès coneixen millor que jo la història i a més la fàbrica d'il·lusions ens l'explicarà amb més detall, però el que és evident és que els castells que es van assolint, la progressió de la colla fins a aconseguir el 4 de 8, doncs és evidentment formar un currículum que jo penso que ha situat Sitges amb mèrits propis, amb nom propi, amb negreta, si vostès volen, amb majúscules, al mapa casteller, que és un mapa que a més, com vostès saben, també ha crescut i que després en parlarem. Bé, situada la cosa, anem més enllà. Jo crec que els darrers 25-30 anys, més o menys, de la història castellera, han obert la porta al que s'ha dit l'època d'or. Alguns han parlat de l'època d'or dels castells. Jo crec que més que d'època o segona època d'or, el que hauríem de parlar més aviat és de l'època moderna dels castells. I per què època moderna? Perquè en el fons, en tots aquests anys, els darrers anys, el que ha passat és que s'ha modernitzat la manera de fer castells. S'han fet coses noves i diferents. M'explico. Es reinventen els folres. S'inventen les manilles. Els pilans agafen un protagonisme del tot diferent del que tenien no fa massa anys. Es treu pes dels castells. Aquells tòpics dels grans segons dels castells, que com més pesaven i més espai ocupaven, més bons eren, queda absolutament en aquests moments, en fi, no té ni cap ni peus, no? Cada vegada es va a més i es va més amunt, les dues coses. Cada vegada hi ha una preparació física més acurada. Fins i tot el concepte mateix de preparació física penso que evoluciona amb el temps, no? I també penso que hi ha una preparació mental diferent. Es plantegen els castells d'una altra manera. Un altre factor, que després en parlaré més en concret, és que la dona s'incorpora al món casteller i juga un paper fonamental, rellevant, imprescindible. A l'any 81, quan la Colla Vella es carrega el 4 de Nou en Folre, amb aquella estructura, amb aquell castell, no hi havia ni una dona, ni una, zero. Avui, qualsevol castell que es faci, és igual, de qualsevol colla, és impensable sense una dona. És impensable. I, en fi, després en parlem més en concret, però em fa l'efecte que també és un dels elements que ha servit per modernitzar els castells. Neixen i reneixen colles, i això vostès ho coneixen bé, i per tant, tots plegats, penso que hem escrit, i ho dic en primera persona al plural perquè també me'n sento partícip, com vostès, doncs tota aquesta història d'aquests darrers anys, que és una història important per la cultura del país, no? Catalunya ha sofert com una mena de boom del món casteller, un món que s'ha extès fins i tot pels països catalans, no? I encara que sembli estrany el que diré ara, els hi pugui sonar una mica, en fi, quina tonteria que diu aquest ara, el que diré és cert. S'han fet en aquests anys els millors castells de tota la història de la humanitat, de tots els temps, de tots els llocs del món. Home, això ho dius, té trampa. Trampa relativa. Aquesta és una afirmació absolutament científica. I per tant, també sapiguem-ho valorar des d'aquest punt de vista. A més, no hi ha una colla que dius, en fi, només una colla, no. Hi ha diverses colles que estan al capdavant. N'hi ha una que últimament s'hi ha acostumat a estar al capdavant, no? Però en general hi ha diverses colles que estan al davant. Hi ha altres colles que empenyen pel darrere. I per tant, penso que tot plegat acaba formant un univers, un equilibri prou interessant pel que fa referència, insisteixo, a un concepte més global, que és la cultura del país. També penso que s'ha de valorar moltíssim l'empenta i l'esforç que tots plegats hi posem. Tots plegats vull dir les colles, però també les persones que són els principals protagonistes de tot això. Això també és el que fa créixer el món casteller. Per tant, hi ha tot un seguit d'elements que penso que són prou interessants per reflexionar. Encara un altre, i aquest suposo que és més conflictiu o més polèmic, si més no. Jo seré molt sincer i sóc conscient que amb la sinceritat a vegades provoques que algú digui, home, t'has passat, no? Però, en fi, jo penso que és el que diré, ho crec, no? I en el món casteller hi ha un factor també que ha evolucionat i que per mi és molt important, que és la competitivitat. Jo crec que la competitivitat és un valor positiu pels castells. I algú pot dir, quina tonteria que acabes de dir, no? Doncs bé, potser sí. Però jo crec que la competitivitat és innata al món dels castells. Si hi ha dues colles en una plaça, i si aquestes colles a més són del mateix poble o són de pobles propers, algú els li diuen rivalitat, jo li dic competitivitat directament. I penso que és un factor que hem de tenir en compte, perquè també penso que aquesta competitivitat ens esperona per assolir objectius, ens ajuda moltes vegades a seguir endavant i ens dona aquest punt d'orgull i aquest punt d'ambició que és indispensable per seguir progressant. Insisteixo que amb això s'hi pot estar d'acord o no, però sí que crec que és important fer aquesta reflexió. Vaig més enllà. Intento endinsar-me encara una miqueta més en el món dels castells, tenint clar aquest concepte, que és el que hem viscut els millors anys de les colles castelleres, no només pels castells que s'han assolit, pels castells que s'han fet, s'han carregat i s'han descarregat, i pel camí en relació amb aquesta modernitat dels castells com a manifestació cultural, sinó també i sobretot per la implicació i l'arrelament social que el fet casteller ha estat capaç d'assolir. També els diré una altra cosa, i ho dic amb tota la convicció. Jo crec que encara no hem arribat a dalt de tot. Crec, sincerament, que encara hem de viure moments brillants, únics i irrepetibles, moments emocionants a les diverses places castelleres. Crec que encara n'hi haurà més i que anirem a més. També ho explicaré. De tota manera, només cal pensar i fer referència al darrer concurs com per veure quines actuacions, quins castells es van fer i, en fi, si veiem, no?, com, en fi, doncs que la cosa va tirant. Falta Sant Úrsula, falta l'1 de novembre, falta la Diada dels Minyons, falten moltes diades encara aquesta segona temporada, un altre cop important. Mesos enrere, la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya va fer un estudi, jo penso que molt interessant, un estudi que demostrava que el món casteller, que sempre hi ha aquestes veus de fons, no?, aquesta mena de remor, de crisi permanent, i que tot i que hi ha també o s'han instal·lat en determinats àmbits missatges en negatiu de la festa, doncs bé, l'estudi aquest el que deia en el fons és que el món casteller gaudeix de bona salut, i sincerament penso que és una bona notícia, perquè a més estava argumentat. Una conclusió, per exemple, possiblement la principal conclusió: el 12,2% de la població de Catalunya afirma que els agradaria formar part d'una colla castellera, el 12,2%. Per tant, fem números i fem una mica de ciència-ficció, a Catalunya hi hauria d'haver en aquests moments entre 800, aproximadament uns 800.000 castellers i castelleres, no? Quasi res, no? 800.000 castellers i castelleres, poca broma. Bé, és evident que no és així, i fins i tot penso que això és impossible que sigui així, i a més, això els ho diu un polític, les enquestes sempre són relatives, sempre són relatives, i s'han de llegir amb molta cura. Però el que és evident és que aquesta conclusió, aquesta dada de l'enquesta, el que demostra és que hi ha una tendència a un potencial de creixement i d'adhesió entre la població del país que és enorme, que és enorme. I jo crec que encara fa una altra cosa que també és important, que és que trinca amb aquella idea que els castells només són d'uns quants. Les sardanes són de tots, però els castells només són d'uns quants. Doncs no. Els castells són tant de tots com les sardanes. I em fa l'efecte que això en la cultura del nostre país és important que també que vagi arrelant i que es vagi deixant clar, no? Per tant, amb tot això, el que està clar és que per una banda hi ha un reconeixement d'aquesta activitat cultural de referència per part de la població de Catalunya, per la seva història, pel nombre de colles, pels castells que s'han assolit, per les temporades brillants que s'han fet, que es fan i que es faran, però també vol dir, i ara em deixin utilitzar una terminologia potser no habitual en el món cultural, però molt important, també vol dir que hi ha mercat. Aquesta dada, a més a més, confirma un fet que tots els que formem, que formen part d'una colla, ho sabem amb certesa, no? I és que els castells tenen una gran capacitat transformadora i que a més actuen com un agent important de dinamització i de cohesió social. I és justament aquesta visió dinàmica, aquesta visió, penso, que permanentment renovadora, aquest plantejament de reptes comuns constants, el que ha permès superar aquella visió més essencialista i estancada del que a vegades es considerava els castells, però també, per extensió, la cultura popular. Deixin-me aturar en alguns tòpics que sovint acompanyen els castells. I m'hi aturaré amb la intenció de desmuntar-los directament i amb la voluntat, si m'ho permeten dir així, d'evitar que es continuïn propagant, perquè em fa l'efecte que també hi ha un moment que les coses ja s'haurien d'anar fixant, no? El primer, recupero la primera pregunta que els feia: què són els castells, no? Els castells són una afició, un esport, una manifestació cultural. Aquest debat sobre si els castells són un esport o no són un esport és etern a casa nostra, no? Bé, els castells són cultura. Els castells no són cap esport. Els castells són cultura. És cert que la forma física és necessària, és indispensable, és cert. I és cert que cada cop que els castells evolucionen, cada cop la forma física és més important. Això no ho nego en cap cas. Però els castells són cultura. Encara diria més. Jo crec que l'evolució dels castells, com deia abans, i l'etapa formidable que estem vivint, el que hem viscut, és deguda, entre altres coses, a una forma física dels castellers important, no? Hi ha una tècnica que té cura d'aquest component físic. Però els castells són cultura i els castells són emoció. Els castells es poden entendre sense festa. I la festa, per definició, és cultura. Els castells, per exemple, es fan amb música. I a més, una música específica, la música tradicional. Els castells responen a un imaginari col·lectiu que, d'altra banda, és molt ric en el nostre país. Els castells són cultura i, a més, són de la millor cultura que es fa en aquest país. Posaré un altre exemple. Ningú discutirà que la dansa que es fa al Teatre de l'Odisseu és cultura. A ningú se li acudirà dir que la dansa que es fa al Teatre de l'Odisseu és esport. Ah, que no. Bé, una ballarina o un ballarí professional ha de tenir una forma física perfecta, gairebé més que un esportista d'elit. Per tant, en la dansa la forma física juga un paper fonamental, però la dansa és cultura. Essencialment la dansa és cultura. Doncs bé, els castells són cultura. Per tant, primer tòpic, els castells no són esport, els castells són cultura. Segon tòpic, n'he anat parlant estonetes, ho he deixat caure un parell de vegades, però ara afrontem-ho directament. Pregunta, hi ha crisi en el món casteller? Amenaça de crisi en el món casteller? No. Per descomptat, que no. Les xifres de l'enquesta que parlava fa uns moments, penso que ho deixen clar. El nombre de colles ha crescut d'una manera importantíssima. I a més, el fet casteller ha crescut a tot el Principat, en territoris que no són gens habituals ni eren gens habituals en el que era la zona castellera tradicional, el que era l'imaginari casteller. Experiències molt positives de les Illes Balears, experiències més difícils de qualificar a la Catalunya Nord, algun tímid intent al País Valencià, tot i que el País Valencià una tradició de moixerangues que penso que vindria a ser doncs, l'equivalent als castells, que també té un moment brillant i interessant, i fins i tot amb experiències reeixides a Xile i algun intent a l'Argentina. Per tant, tot això són símptomes que el món casteller està com mai. Que han canviat coses, és veritat, però el món casteller està com mai. I si no, torno al darrer concurs. Si amb un casteller de l'any 70, de l'any 80, fins i tot de l'any 90 del segle passat, li haguessin dit la colla guanyadora del concurs de l'any 2008 farà el 4 de 9 net, el 2 de 8 net, el pilar de 8 en folre i manilles, el 5 de 9 en folre, haguessin dit, tu has begut, t'has pensat, no? Doncs això passa. Això passa. Per tant, el món casteller no està en crisi, està millor que mai, el que passa que ens ho hem de creure. Perquè, i dic que ens ho hem de creure perquè moltes vegades la mateixa dubte prové de les pròpies colles, prové del propi món casteller, no? Quan aguantarem, quan vindrà la davallada, hi ha aquest punt de pessimisme que potser de vegades s'encomana massa i que hauríem de començar a trencar. Abans deia, és cert que estan passant coses, i és així. Estan passant coses i possiblement aquest fet que passin coses doncs afecta amb aquest tòpic de la crisi, però estan passant coses que en el fons jo penso que, que estan posant un cert ordre en el món casteller. S'estan produint canvis, ens adaptem a noves realitats, per tant, és possible, i fins i tot en algun cas pot ser fàcil, que alguna colla desaparegui. I també pot ser que en surtin de noves. Mireu, a Guissona hi ha una colla nova, els Marginers de Guissona. Qui ens ho havia de dir, no? A Guissona. Doncs bé, i els castellers de Lleida són absolutament que res té a veure amb la geografia castellera tradicional, al darrer concurs van fer un paperàs. Bé, doncs és així, no? Per tant, tot això que passa, colla que desapareix, colla que apareix, s'ha de viure com un procés natural que forma part d'aquesta reordenació del mapa casteller a Catalunya. Però fixeu-vos que forma part d'una reordenació que es fa a partir d'un creixement molt important. És a dir, hem assentat una gran base, territorialment, amb uns nuclis molt potents, però a més, això ara que s'ha de fer és mantenir, i és evident que quan es manté, coses que pugen, coses que baixen, moments que pot haver una certa crisi, però el que és evident és que això continua. En aquest sentit, i reprenc un tema que abans havia esmentat, jo crec que és un altre dels elements que és absolutament revolucionari en el món dels castells, que és el paper de les dones. I ho afirmo, ho he dit abans i ho torno a dir ara. Els castells que es fan avui es fan gràcies a les dones. Sense les dones no es farien aquests castells. Per què? Per molts motius. Per molts motius. Per factors de tota mena. Jo penso que les dones són més fortes, no estic parlant de força física, les dones són més àgils i les dones són més valentes. I fixeu-vos en els poms de dalt dels grans castells que es fan avui. Feu una estadística ràpida. Doncs bé, quan la dona ha entrat al món del castell, en el món dels castells, els castells han guanyat una qualitat extraordinària. Jo penso que això a vegades no en som prou conscients ni ho valorem en la seva justa mesura. Més elements. Fa uns quants anys, quan, per exemple, dues de les dites colles grans, i ja no us dic si eren de la mateixa població, es trobaven a la plaça, a la mateixa plaça, el fet de que un casteller d'una colla es posés a la pinya de l'altra era un pecat gairebé mortal. Aquell casteller podia ser pràcticament expulsat de la seva colla. I si no, havia d'agafar el camí de l'exili casteller. No estic exagerant. Això era així. Doncs bé, comencen a aparèixer colles que justament el que fan és posar-se la pinya als altres, i també és veritat que les colles grans no deixa d'haver una certa crítica, no? En fi, s'ho miren pel damunt de les palles, allò que diuen, clar, com que no poden. Jo tinc una anècdota, recordo que era un 11 de setembre a Cambrils, l'any 90... 93, me sembla que era. Jo era cap de colla, no, no era cap de colla, però portava la cadena dels xiquets de Reus, i bueno, teníem el 4 de 8 a punt, ja, a punt, no l'havíem fet encara aquell any. I coincidíem amb la colla vella, dels xiquets de Valls. Jo em vaig a veure el responsable de la colla vella i vaig dir, escolta, que tenim el 4 de 8, que ens farem un cop de mà, amb tota la meva innocència, eh? I la colla vella em deia, oh, i tant, només faltaria. Surten ells, fan el 4 de 8, que no tenien la intenció de fer-lo, tots nosaltres, tots a la pinya, i bueno, ara és el nostre torn, comencem a muntar el castell, i de la vella venen 3, 1, 2, 3 a la nostra pinya, que no érem rivals ni res, eh? Però era aquest esperit de superioritat. A l'últim concurs, no sé quants de la meva colla, no sé quants, van anar amb els de la colla vella a assajar dos dies i a fer castells amb els de la colla vella. I els de la colla vella van venir a assajar amb els de la colla. Si algun d'aquells, dels anys 90, aixequés el cap, com canvien les coses? Bé, doncs justament l'anècdota serveix per il·lustrar això, que les colles s'han d'ajudar. És a dir, s'ha acabat l'època aquesta, potser hi ha una colla que ho pot fer això, però s'ha acabat. S'ha acabat l'època de que jo, tot sol, sóc suficient per tot. No, justament pot ser suficient de manera puntual en un moment determinat, però per mantenir una trajectòria no. I aquí és on hi ha tot un seguit d'aliances que s'estan establint en el món casteller, que són francament interessants, i si es fan ben fetes són positives i productives. I això no és culpa de les colles grans, això s'ha fet malgrat les colles grans. Això justament és gràcies a aquest creixement i a aquesta nova manera d'entendre els castells que potser, doncs diem, les colles, entre cometes, mitjanes, han aportat. Per tant, l'evolució en aquesta ajuda a les pròpies colles jo crec que també ajuda en aquest concepte de trencar aquest tòpic de la crisi. Al final, penseu que hi ha poques activitats humanes que requereixin tanta disciplina i tanta col·laboració com la construcció de castells. I, en fi, doncs, en això estem, no? Tercer tòpic, a què li agrada especialment al Santi? Els castells i els mitjans de comunicació. Ara aquí jo no faré cap constatació, ni cap afirmació rotunda, ni cap acusació oberta, perquè se'n podria girar en contra entre les coses. Però sí que és cert que hi ha una sensació generalitzada al món casteller que els mitjans de comunicació en general, i quan parlem en general ja em refereixo sobretot als d'àmbit nacional, molt diferent és els mitjans locals, que tenen tota una altra dimensió, res a veure, doncs els mitjans de comunicació de l'àmbit nacional no acaben de trobar la manera de tractar de manera adequada el món casteller. És evident que també ha evolucionat, i ara avui en dia tu agafes els títols dels diaris i normalment trobes la crònica castellera amb prous garanties. Però bé, no sé si entre els que diuen que tot és un desastre i els que diuen que tot és perfecte hi ha un terme mig. Segurament que, com tot hi deu haver, un terme mig depèn de com es miren les coses. Però que es podria avançar més, segur. Segur que es podria avançar més i s'ha d'avançar més, no? Quan es retransmeten diades castelleres per TV3, els xars, els nivells d'audiència, són relativament bons. I això que no s'ha trobat la fórmula de retransmetre bé les diades castelleres. És avorrit. Un castell costa, s'hi hauria d'esforçar i s'hi hauria de pensar bastant més. Jo crec que hi ha maneres de fer-ho, eh? Però no em dedico a aquest ram. Però crec que hi hauria maneres de fer-ho. El fet és que s'ha fet un programa de castells nou, quarta nou, i que això, bé, que ha obert també noves perspectives, no? Però les audiències, malgrat no estar i no haver trobat la manera de fer, feliç de fer-ho, són superiors a determinats esports que us faríeu creus. És a dir, esports que sembla que siguin allò majoritaris, doncs bueno, els castells es veuen més que aquests esports, no? Per tant, això és una realitat, no? I a mi em continua faltant aquest punt de compromís, aquest puntet més de compromís dels mitjans públics i de les empreses privades de comunicació amb el món dels castells. Que s'han mogut coses, certament, el fet de tenir la revista Castells ja és de per si un avantatge increïble, no? I això que no existia fa uns anys, ara és una referència, és un punt d'unió i jo crec que està molt bé, no? I també tinc la sensació que TV3 s'està movent coses, que la corporació s'està movent coses en aquest sentit. I que es comença a entendre, que es comença a entendre que els castells, per la competitivitat que deia abans, perquè la competitivitat és el més televisiu que hi ha, d'altra banda, pel que representen, pel que són en relació a la cultura catalana, per la seva extensió territorial, poden tenir una expressió televisiva molt potent. Falta trobar-la, però esclar, s'ha de començar a treballar, no? I això és fàcil? No, no és fàcil. Jo crec que totes aquestes coses també obligarien a que les colles fessin algunes reflexions. I això al món casteller no és gens fàcil. També n'estic convençut que si les colles fossin conscients de tot això, haurien de facilitar més les coses. I haurien d'assumir alguns canvis que fessin molt més fàcil tot plegat. Clar, això és un debat complicat, no? I que representa, a més, revisar alguns dels sagrats costums que no es poden tocar del món casteller. Però bé, si es pogués allò fer una reflexió profunda, serena i un debat tranquil, segurament que algunes de les coses que es fan es podrien canviar i segurament que aquestes coses afavorien molt més la simpatia de la gent que veu els castells, no que hi participa, sinó que veu els castells, que també són molt importants, i també el tractament en l'àmbit dels mitjans de comunicació. En qualsevol cas, deixo aquí la reflexió, la deixo oberta, i em fa l'efecte que el tòpic dels mitjans de comunicació és cert, però no és culpa dels mitjans de comunicació, o en tot cas no és responsabilitat única dels mitjans de comunicació. Les colles aquí han de fer l'esforç de també evolucionar en aquesta direcció. Tres tòpics que donen pas en aquesta conferència a tres elements en el fet casteller, que per a mi són les tres claus més importants per interpretar l'avenç que ha tingut aquests darrers anys i que l'emmarcaran en el futur, o sigui, en el que és el segle XXI. Aquests tres elements són identitat, integració i emoció. Anem a pams. Identitat. Crec sincerament que els castells al llarg dels temps han manifestat desacomplexadament i de manera natural la seva catalanitat. És cert que en alguns capítols de la història, que ara ja quasi que no ens en recordem, els més joves ni deuen saber de què parlo, van ser utilitzats interessadament els castells, no? Però bé, això com que ja és història i ningú se'n recorda, no passa res. Però això és l'excepció. La norma és que els castells d'entrada són català. En fi, és una mostra desacomplexada de catalanitat, no? I en aquests moments també els castells són un element claríssim de representació de la identitat de la nostra nació. I ho són, fixeu-vos, a partir de valors positius. Esforç, treball en equip, solidaritat, força, enginy, habilitat. I tot això, que aquests són aquests valors positius, fa que la gent s'hi aproximi. Se'n vol sentir parlar, i per tant és senzill, és fàcil que els castells generin adhesió i afició amb facilitat. I a més afirmo amb contundència i rotunditat perquè m'ho crec també. No ens trobem en cap cas davant la disjuntiva tradició o innovació, com si fossin coses contradictòries. Es tracta simplement de mantenir i d'incorporar el millor de totes dues coses, de la tradició i de la innovació. Segon element, integració. Els castells han estat, i penso que això mai ens ho dirà prou ningú, un dels elements d'integració de gent que ha vingut de fora del país al llarg dels anys i que a més gràcies als castells han après a estimar Catalunya. Això és un fet extraordinari, extraordinari. I això forma part d'alguna manera de la idiosincràsia, de l'ADN dels castells. En fi, des dels anys 60 fins ara, del segle passat fins ara, ha estat un procés constant d'integració de persones al país, a la societat, a la seva ciutat, gràcies a les colles castelleres. I això mai ningú ho agrairà prou, de debò. És un fet extraordinari. I justament en aquests moments, aquest és un factor decisiu de futur. Un factor que garanteix futur. Catalunya, en pocs anys, vol dir 7, 8, 10 anys màxim, ha passat dels famosos som 6 milions als som 7 milions i mig. És a dir, en 7, 8, 10 anys hem crescut un 25% la nostra població. Bé, això per qualsevol societat, per qualsevol societat, és un fet que l'ha de poder pair i ho ha de poder fer bé, perquè si no genera conflicte. I Catalunya, que sempre ha fet un valor de la cohesió social i de la convivència, doncs és un país especialment motivat per fer això, però esclar, un 25% és molt complicat. Doncs bé, els castells aquí juguen un paper important. I l'han jugat històricament i el continuen jugant encara. Per tant, jo crec que des dels diferents àmbits institucionals caldria fer aquest reconeixement, encoratjar, ajudar les colles perquè continuïn sent aquesta eina d'integració que en aquests moments és absolutament indispensable i a més s'ha demostrat que les colles castelleres són una eina d'integració amb moltes garanties. En l'àmbit cultural a mi se'm fa difícil pensar cap altra activitat que tingui un component social integrador tan clar. Per tant, crec que és un dels valors importants i, perdoneu que insisteixi, que hem de fer valer des del punt de vista del món casteller. Conec algunes experiències d'algunes colles castelleres en aquesta, relacionades amb aquesta feina social que són, en fi, a vegades penso, mereixerien un 30 minuts d'aquests que es fan només per allò, pràcticament, perquè són, tenen un valor extraordinari, extraordinari. I bé, doncs, aquest és un valor que hem de continuar potenciant. Els castells són un art popular amb expressió humana. Són la tasca de tot un conjunt humà, des de l'enxaneta fins l'últim que posa les mans a la pinya. Són un esforç immens realitzat per molts homes i moltes dones alhora. Són, en definitiva, un magnífic exemple que la unió fa la força. Tant de bo que en política fossin conscients d'això, com a país, que la unió fa la força. Tinc la sensació que, des d'aquest punt de vista, els polítics hauríem de prendre moltes lliçons del món casteller genèricament. I la unió fa la força hauria de ser d'alguna manera un dels lemes que més clars tinguéssim i de manera més clara utilitzéssim de manera permanent la nostra activitat. Per últim, tercera, emoció. L'emoció que feia referència al començar i unes dies més enrere. I per què emoció? Doncs mireu, els castells són patrimoni emocional d'aquest país. I ara tornem-hi, no? Què m'està dient aquest ara? De què està parlant? Què vol dir, no? Doncs mireu, parlo d'una cosa que és ben senzilla i al mateix temps molt complexa. Les emocions col·lectives. Parlo, per exemple, de la pell de gallina quan estàs en una plaça i segons quina colla fas segons quin castell. I no cal que sigui la teva tan sols, Però aquella pell de gallina que se't posa per aquí darrere, que... Parlo d'aquesta emoció. Parlo de que quan estàs veient un castell te n'adones que no estàs respirant, no? Perquè estàs aguantant la respiració de l'emoció que estàs vivint en aquell moment. Parlo d'això. Parlo, per exemple, de quan una colla descarrega un gran castell, sigui de gamma extra, o sigui un 4 de 8 persones, quina colla, l'emoció que es desborda entre tots els membres d'aquella colla, no? Què significa allò, l'expressió d'alegria, no? Parlo de tot això. Tot això és emoció. I jo crec, sincerament, que és important, molt important, que en aquest país siguem capaços d'emocionar-nos col·lectivament. Siguem capaços d'il·lusionar-nos per les coses que fem. Siguem capaços de tenir aquest punt d'orgull que de vegades ens manca. I fer-ho més sovint. Que siguem capaços de fer les coses amb empenta, amb energia, que generem complicitat social. En aquest país, de vegades, manca una mica de sentit de col·lectivitat, aquest sentit de pertinença, no? Doncs, bé, aquest patrimoni emocional hem de ser capaços d'explotar-lo al màxim. Tot plegat, identitat, integració, emoció, sense perdre de vista que la cultura d'aquest país es troba en un moment clau. quan s'aposta des de les institucions per la modernització i la dinamització d'aquest ric llegat cultural de què gaudim, posant més atenció en la difusió i la distribució de la producció cultural catalana, fent-la més inclusiva i al mateix temps més diversa. Tot això són elements que fan que la cultura estigui en un moment de canvis molt importants. Orientant la cultura catalana cap al futur, projectant-la portes en fora, però també portes en dins, és evident que obtindrem el reconeixement i la valoració que es mereix. Com diu Josep Maria Terricabres, la cultura és també un intent de fer memòria, de recuperar i guardar la memòria. I jo hi afegeixo també la memòria de les colles castelleres i del món casteller. Un poble que és capaç d'expressar-se a través dels castells és un poble que en cap cas pot ser desmemoriat. Un poble conegut arreu del món per aquesta magnífica combinació de seny, de rauxa, de força, d'equilibri, de valor, de seny, d'emoció, és un poble que té la cultura en alta estima i que sap cap on vol anar. Permeti-me una vegada més reivindicar la necessitat, la importància i fins i tot l'urgència que els castells, aquestes construccions humanes col·lectives que fem anar cap al cel, siguin declarats patrimoni de la humanitat. Els castells tenen prou vàlua, prou riquesa cultural com per entrar a formar part d'aquest pla de protecció de béns culturals i naturals del món que proposa l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura. El valor de les coses úniques fa mobilitzar i estén un corrent de complicitat formidable que fa que tothom s'hi pugui sentir compromès i identificat. Justament el que passa amb el món casteller. Per tant, les aportacions que puguem fer des de Catalunya al món sempre seran úniques i pròpies, enriquidores i originals, nascudes de la creativitat, arrelades a la tradició i amb la mirada posada en la modernitat. L'aventura d'aconseguir pels castells el reconeixement de patrimoni mundial de la humanitat, si està, em consta que s'hi està treballant i treballant de valent, estic segur que comptarà amb el suport de la societat civil catalana. De fet, el Parlament de Catalunya, el 17 d'abril d'enguany, va fer una declaració institucional de suport precisament a la candidatura dels castells com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat de l'UNESCO. En aquesta feina que em toca fer, hi ha moments de tota mena. Hi ha moments que són emotius, moments que són duríssims, moments que són agradables, moments que són tristos, moments... En fi. El fet de poder llegir aquesta declaració al Parlament per mi va ser un moment molt especial, perquè penso que tancàvem una mica un cert cercle i el tancàvem justament per projectar-lo de cara enfora. Per tant, vaig tenir l'honor de llegir aquella declaració, una declaració que me la crec i per la qual els demano no només el suport sinó la implicació entusiasta, perquè en definitiva és una cosa de tots. Siguem conscients que és molt difícil, molt difícil, que és una empresa per tant francament complexa, però que si mirem les conseqüències que podria tenir serien tan positives pel país, per les colles mateixes, que val la pena doncs, que ens esforcem al màxim. Acabo, ho faig tornant a insistir en una idea. Els castells són moltes coses, evidentment. Els castells són emoció, els castells són sentiment, els castells són festa, els castells són tradició, els castells són cultura, i aquí no ens hem de cansar mai de defensar davant de qui calgui, davant de tothom, que els castells són de la millor cultura que es fa en aquest país. Doncs bé, els castells, per tant, són identitat i els castells són poble. Bàsicament, els castells són poble. I quan diem poble ho estem dient tot. Diem solidaritat, diem integració, diem, d'alguna manera, una forma d'entendre i de viure aquest país. Els demano, doncs, que sapiguem llegir el present i que sapiguem també interpretar el futur. No tots som flors i violes, i precisament en aquests moments, menys que mai. I jo soc conscient de les dificultats que té mantenir una colla. Però si es mira amb una certa perspectiva, parlant de castells, penso que tots plegats hem d'estar molt contents del que s'ha fet i de tot el que representen, de tot el que representem col·lectivament. Per tant, benvolguts amics i amigues de la colla jove dels Castellers de Sitges, moltíssimes felicitats per molts anys, per aquest aniversari, per aquests 15 anys, però sobretot, moltes gràcies per tantes hores d'esforç, d'entrega i de convenciment. Una colla, un poble, un sentiment. Moltes gràcies i bon dia.
Ernest Benach, el president del Parlament de Catalunya en la cloenda del 15è aniversari de la Jove de Sitges. En 5 minuts tornem amb Andreu Bosch. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.